Avui, les primeres vegades. A gent com jo.
Hola, Clara.
Hola, Carla.
Hola a tothom i benvinguts al programa Gent com jo. Ué! Sí, senyora, avui ens estrenem. Estem molt contentes. Hem fet el pas, ens hem llançat a la piscina. Avui donem el tret de sortida. Podria dir la llarga llista d'expressions i sinònims per manifestar que és la nostra primera vegada a la ràdio, però no ho farem. Bé, una mica sí.
Sí, sí, però no ens centrarem només en nosaltres. Avui parlarem de les primeres vegades en el sexe, amb la il·lustradora Liona Ivanova. Coneixerem a l'editora de la revista cultural Poti Poti, Irene Serra, que està treballant molt intensament perquè el primer número surti a la llum. I finalment, conversarem amb una experta en el tema, l'artista multidisciplinària Mariona Batalla, que escriu, canta, edita i fa fotografies, i ha accedit a acompanyar-nos avui per parlar sobre aquestes primeres vegades.
Com ja sabreu molt bé, la vida està plena de primeres vegades. No és res del que ens puguem escapar. Per això hem sortit al carrer per saber quines són aquestes vegades que la gent recorda amb més tendresa.
Gent de carrer.
Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve.
Una vez me decidí y dije, voy a probar un carajillo que nunca lo había tomado. Fui a un bar llamado El Cantabria, pedí un carajillo, di un trago y me supo a rayos. ¡Qué cosa más horrible!
Probé mi primera moto con 15 años y fue porque un amigo se encontró las llaves puestas en la moto y me picó y que sí quería ir a verla. Y la verdad es que fue muy liberador, pero con el tiempo ya entendí que eso estaba mal y que podía tener muchos problemas.
La meva primera vegada que vaig agafar un avió. Era per feina, tenia 20 anyets i no tenia ni idea de com es feia això de viatjar amb avió. I vaig seure en el primer seient que vaig trobar lliure. Era a primera classe. Durant el viatge vaig al·lucinar bastant perquè em portàvem coixins, beguda en got de vidre, menjar boníssim. Va ser la meva primera vegada pujant a un avió i la millor en tota la meva vida.
Avui ho farem girar tot entorn la primera vegada. La primera vegada sempre és especial. És dur a terme una cosa que no has fet mai abans. Sortirà bé? Sortirà malament? Després d'aquesta primera vegada, ho tornaré a fer? El que és segur és que s'afronta amb emoció, amb neguit, amb unes expectatives determinades que es poden complir o no. Inclús hi ha primeres vegades que són sense voler, que de cop, sense saber com, t'hi trobes. Sigui com sigui, totes les primeres vegades són especials.
L'especial de la casa.
Sempre s'ha parlat de la primera i màgica vegada que mires als ulls aquella persona i sents que és la persona. La persona que t'envaeix el cor amb la seva aura i que... Oh, quin moment, el de l'amor!
Nadie se compara como tú, dime que... Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel.
El que escoltem és Rosa, cançó de l'últim disc de J Balvin. El efecto que causes, aquest efecto único de començar l'aventura del romans amb algú.
Que sí, està molt bé. Però també una mica sobrevalorat, no? Sobrevalorat en el sentit que hi ha altres primeres vegades que ens marquen igual o inclús més que un enamorament. Per exemple, quan Cecília C., protagonista de la novel·la El carrer de les camèlies, parida de la mà de Mercè Rodoreda, va per primer cop al Liceu. Quin moment aquell quan ens trobem davant d'un espai impressionant per primera vegada.
El dia que vaig anar al Liceu vaig passar tota la tarda fent-me maca. En Miquel m'esperava al peu de reixat, amb la gorra a la mà, i quan em va veure no es va poder resistir a dir que semblava una reina. Vam baixar per la Rambla de Catalunya i tota l'estona, amb la cara encastada al vidre, vaig mirar passar les branques dels tilers. Vaig entrar al Liceu amb badocs banda i banda. Anava a poc a poc. No gosava aixecar els ulls i tenia ganes de veure-ho tot. Però sense mirar, ja sabia que estava voltada de vermell i or. Vaig fer veure que llegia el programa, però no veia ni les lletres.
Brutal combinació, J Balvin i Rodoreda. I Clara, quan escoltem alguna cosa 100% nova, per primera vegada, lògicament, perquè no ha existit mai abans... El grup de Leeds n'és un exemple. L'any 1976 van formar el que acabaria sent el primer grup de música punk format només per dones. Una de les primeres vegades que s'escoltava el punk amb veu femenina. I de primeres vegades, n'hi ha de molts colors i gustos. Unes clarament satisfactòries, com podria ser independitzar-se de casa als pares. D'altres, amb un gust més amarg, que primer no, però després sí, com pot ser el primer cop que tastem la cervesa. Però n'hi ha una... la primera vegada. Què, Clara? Com va ser la teva primera vegada?
Hòstia, sí, el tema. Uf, la primera vegada que es practica sexe és important. Doncs sí, jo me'n recordo. La veritat és que va ser una mica desastrosa, eh? No sabia molt bé què havia de fer.
Doncs jo també me'n recordo. La meva va ser un desastre, també. No sabia res de com anava la cosa, però a veure, no ens centrem a parlar només de les nostres coses, no?
Gent que fa coses.
Carla, no sé si has vist la sèrie britànica Chewing Gum.
Sí, em sona.
Doncs mira, just se centra en això. És una comèdia i explica la història de la Tracy, que viu en un entorn ultra-religiós en una família fanàtica cristiana. Però el que més vol és perdre la virginitat i descobrir el món. Té un nòvio que vol esperar fins al matrimoni i ella està desesperada i el deixa i trenca amb tot. I, encara que li costa molts capítols, al final aconsegueix tenir sexe amb un noi. I just quan comencen a fer-ho, la Tracy canta una cançó que tenia preparada per quan arribés l'ocasió.
He's entering my dome, what will he find? It's a world of adventure, it's a world of adventure. Will I smile?
Està entrant a la meva cúpula. Què és el que ell trobarà? Un món d'aventures. Ara el meu himen està esquinçat, sec com un desert o humit com la pluja. Què li farà ella a la meva membrana?
I don't want this moment to be over. Send my vulva. It's a world of adventure. Wow.
Però, tot i que el personatge de la Tracy sembla una exagerada i una histriònica, els nervis i la inseguretat de la primera vegada que bé que fa sexe, sempre hi són.
Sí, és que encara avui hi ha molta pressió amb aquest tema i molts tabús. Hi ha sexòlegs que posen en dubte el mateix concepte i es plantegen que què vol dir perdre la virginitat? Què és el que exactament es perd? Es qüestionen què és en realitat tenir sexe, una pèrdua o un guany personal? I a més, el concepte de virginitat, que ve de verge, és una paraula religiosa, ens aboca a castedat, allò que és pur, no? I a sobre, en la perspectiva femenina, està tot el tema de l'himen i els mites que l'envolten, que fa mal quan es trenca, que sagna moltíssim, i ens preguntem, és l'himen un indicador de si has tingut sexe alguna vegada? Quin paper té la penetració la primera vegada que una dona fa sexe? Tots aquests interrogants i molts d'altres els intenta resoldre la il·lustradora Liona Ivanova des de la seva pàgina d'Instagram, on ja té més de 155.000 seguidors. Des d'allà mostra la sexualitat femenina d'una manera menys idealitzada, més punky, tal com diu ella mateixa. Per això hi hem contactat perquè ens expliqui la importància que té l'educació sexual a les nostres vides i si realment ens preocupen massa la primera vegada que practiquem sexe.
Doncs sí. Sí que es posen molta pressió les primeres vegades, sempre hi ha com unes expectatives, no?, de que ha de ser perfecte, de pensar en què pensarà l'altra persona, no? Per exemple, les noies sempre ens han explicat que ens farà mal i clar, això ja ens fa anar cap a la primera relació amb por, no?, i a veure què passarà. I clar, és algo que jo crec que si tinguéssim una educació sexual adequada, no passaria tant, no? Per altra banda, el que comentaves, no?, de la penetració en la pèrdua de la virginitat, bueno, de fet, és que jo crec que, per començar, hauríem d'esborrar el terme aquest, no?, de perdre la virginitat. Jo crec que la primera vegada que practiques sexe és quan ho fas amb tu mateixa, no? Jo, per exemple, recordo perfectament que devia tenir 6 anys i vaig descobrir que acariciant-me el clítoris allà passaven unes coses extraordinàries, no? I per mi això va ser la meva pèrdua de virginitat, entre cometes, no? Sí que després podem parlar de la primera relació amb una altra persona, però per mi la pèrdua de virginitat aquesta és quan descobreixes què és el plaer, no?
I parlant del clítoris, tu sabies que és un òrgan de 9 centímetres? Agafeu un regle i mesureu 9 centímetres, igual de llarg que un paquet de Kleenex.
Sí, sí, ho vaig aprendre fa poc amb una pàgina d'Instagram, on el vaig veure dibuixat per primera vegada. No tenia ni idea. També vaig descobrir que el clítoris interacciona amb els altres genitals i que això de l'orgasme vaginal i orgasme clitorià és mentida, que només existeix un tipus d'orgasme. I es veu que la Liona també ho va descobrir a un perfil d'internet. Tot i que valora molt la feina que s'està fent a les xarxes socials per la divulgació de l'educació sexual, també creu que és una tasca que s'hauria de fer a les escoles.
Trobo que és molt bonic que hi hagi tota aquesta informació i aquest teixit humà, no?, que ens anem transmetent informació, però trobo que és supernecessària l'educació sexual a les escoles, i no només una educació sexual on es parli de reproducció i de protecció envers les enfermetats de transmissió sexual, sinó una educació on es parli de plaer, d'afecte, de respectar, d'igualtat, no? I crec que és essencial.
Doncs sí, a gent com jo ens hem documentat i resulta que l'Organització Mundial de la Salut, el 2006, va definir la salut sexual separada de la salut reproductiva per primera vegada i la descriu com un estat de benestar físic, mental i social lligat a la sexualitat i completament relacionat amb el respecte, la protecció i el compliment dels drets humans.
Els que comencen també per primera vegada, a part de nosaltres, són l'Arnau, el Ricard i la Irene, que estan preparant l'edició d'una revista cultural i col·lectiva anomenada Poti Poti. Tal com indica el títol, la revista es compondrà d'espais amb temes diversos com la justícia climàtica, el gènere, la crítica cultural, la cuina i l'estudi de la simbologia asiàtica. Vaja, una barreja de coses.
Sí, i el que també els fa especials és que volen que sigui una revista en paper, cosa que no és molt comuna actualment. Hem parlat amb la Irene Serra, que ens ha explicat que el projecte va sorgir una tarda mentre feien una cervesa, quan van arribar a la conclusió que la sobreinformació a internet fa que sigui més difícil tenir una opinió pròpia sobre el món que ens envolta. Van decidir que per combatre-ho començarien a editar una revista en paper que parlés de tot allò que els interessa.
I vam pensar que nosaltres volíem tirar enrere i tornar en aquest punt on el paper, el mitjà de comunicació en paper, era tan essencial i necessari perquè no hi havia res més per estar informat i per saber més, ja no només sigui un diari, sinó enciclopèdies, sinó llibres, la informació no estava tan a l'abast com ara, i l'internet i l'era digital, òbviament, és un benefici mal utilitzat, pel meu gust, perquè de la manera que s'utilitza no crec que ens faci ser més crítics.
Planegen treure el primer número aquest estiu i se'ls pot començar a seguir la pista a la seva pàgina d'Instagram, on van creant expectativa als continguts que tindrà Poti Poti. Bé, una cosa molt comuna de la nostra generació, que és fer primer la xarxa social que la revista.
La xarxa com a mètode de difusió i informació només perquè també som conscients que és el canal on hi ha tota l'audiència, ja sigui la que li pugui interessar Poti Poti com la que no. En el paper no li pots fer un retweet o un like o obrir un debat. Per tant, volíem tenir una eina que fes aquesta funció.
Engegar un projecte nou, materialitzar una idea, és tot una aventura. Començar una cosa nova de zero és molt estimulant, però alhora pot generar molts neguits. Sempre arriba un moment on els impulsors es replantegen si realment estan tirant endavant una bona o una mala idea.
Notem com si una olla està bullint, però el bullir constant d'alguna cosa que al nostre voltant està creant boca a boca. Ens sentim excitats, no ens ho acabem de creure, i és que shit's getting real, no parem de dir això. Molt, molt guai, entusiasmats. I també intrigats per com serà
com qualsevol primer cop poden passar les coses, que s'entengui i que no s'entengui. I llavors, si no s'entén, malament, ho tenim.
És que aquesta és la màgia de la primera vegada, l'adrenalina d'enfrontar-se a alguna cosa nova, superar la por i fer-ho. Un dels components que tenen totes les primeres vegades és la incertesa, sortirà bé o sortirà malament. I per molt que ho planegem al detall, sempre apareixen imprevistos que escapen del nostre control i que poden conduir-nos a un gran èxit o a un fracàs estrepitós.
Bona gent.
Avui ens acompanya un artista multidisciplinar, podríem dir, i que per primera vegada s'ha trobat confinada durant 2 mesos, però no li ha sigut cap impediment per seguir creant, perquè des de casa ens presenta això.
Mira'm a la cara, digue'm que t'agrada veure'm prendre el sol estiradet a la terrassa. Digue'm que em vols despullada entre els teus llençols.
Pel que expliques, has aprofitat els 2 mesos de confinament per prendre el sol. Com has portat estar aquests 2 mesos tancada, Mariona?
Crec que sortiré sorprenentment morena, en plan, encara que no hagi pogut sortir de casa. Però bé, bàsicament he estat fent el que explico una mica la cançó, pues sortir a la terrasseta, menjar una mica malament i crear. I sorprendre'm una mica a mi mateixa, ha sigut molt creativa.
Has aprofitat el temps?
Sí, és que crec que no em quedava una altra, era com... o aprofitava el temps en tornar boja.
Tu ets la Mariona Batalla, la Emotional Goku, també. Escrius, cantes, toques punk, estudies periodisme, fas fotografies... deus ser un expert en fer coses per primera vegada.
Sí, una mica.
Quina és la primera vegada que t'ha costat més?
Buah, la primera vegada que m'hagi costat més. Igual, res del que faig per primera vegada em costa gaire, perquè crec que soc una persona com molt impulsiva i molt de vinga, anem a provar coses... Però totes les primeres vegades com que professionalitzo el que faig, crec que se'm queda molt gran. I em costa, aquest pas sí que em costa. O el fet de dir, la primera vegada que vaig dir, soc fotògrafa, saps? De fet, jo que sé, encara no dic soc escriptora, perquè uf, em fa com molt vertigen. Llavors jo crec que aquestes són les primeres vegades que em costen.
Val, i la primera vegada que vas pujar a un escenari, perquè cantes amb l'Indem i fas les teves cançons, quines sensacions vas tenir?
És que fa molt de temps, però clar, és que primeres vegades sobre un escenari realment, jo què sé, tenia 3 anys i vaig fer la radeta que es comprava l'escaleta en anglès, llavors fa molt de temps, però així la primera vegada que jo recordi com sèrio, va ser molt guai, és que hi ha com, jo identifico 2 tipus de nervis, nervis d'examen, rotllo, tinc ganes de vomitar, i nervis de vaig obrir un regal de Reis, saps? I pujar a un escenari era més obrir un regal de Reis que tenir un examen. Però bueno, símptomes de suor a les mans i aquestes coses és molt bàsic.
I una pregunta, aquests nervis, els tens sempre que puges a un escenari o només quan, així, per presentar un tema per primera vegada o t'acostumes ja quan ja ho has fet diverses vegades?
Jo crec que t'acostumes perquè realment... encara que no sigui la primera vegada que toques un escenari, jo què sé, sempre és la primera vegada que toques en aquell poble, per exemple, i no saps quanta gent et trobaràs ni com serà l'equip que t'acompanya ni res. Llavors, però jo crec que t'acostumes en el sentit que aquestes primeres vegades es converteixen en la teva feina. Llavors la teva feina és tenir primeres vegades.
I en comparació, per exemple, la primera vegada que vas publicar el llibre i el poemari, són sensacions diferents?
Totalment, perquè jo que sé, la primera vegada que puges a un escenari t'acompanyen, jo que sé, 100 persones, 1.000 persones que estan a l'altra banda. La primera vegada que vaig publicar el llibre era jo i em va tocar el cartell i em va portar 2 caixes i va ser com, oh, Déu meu, he publicat un llibre. I era com sensacions totalment diferents. De fet, crec que em posa més nerviosa rebre un llibre que pujar a un escenari.
Pot ser. I com vas començar a sentir la necessitat d'escriure poemes? Perquè n'has escrit moltíssims, no?
Sí, és que n'he escrit molt. Jo recordo ja des de petita que escrivia, rotllo, encara conservo com contes que escrivia de petita i el que feia era com inventar-me històries, jo que sé, de fades i, misteriosament, les fades tenien el meu nom i el dels meus amics i els nens que m'agradaven. Llavors ja era com que allà eiaculava poemes i amor i desamor. Però així que comencés a escriure poesia conscientment, jo crec que va ser sobre el 2016 o així, que vaig començar a estar amb l'Albert, el noi amb el que tinc l'editorial de Los Versos Desesperados, que ell va llegir coses que escrivia i em va dir, tia, per què no ho ensenyes? I a partir d'aquí vaig començar a fer-ho com conscientment.
I tu ensenyes, entenc, vaja, que comences a ensenyar-ho via les xarxes socials, però com arribes a dir, publico un llibre? Perquè em vas dir que l'havies publicat tu, no? L'havies editat tu mateixa.
Sí, jo crec que és arrel d'involucrar-me en com el moviment i a l'actitud de l'autoedició, com el do it yourself i tal, i de dir, ostres, qualsevol cosa que jo vulgui fer, encara que tingui pocs recursos, puc fer-ho. Llavors, l'Albert havia publicat llibres, havíem fet així fanzins, petitets i tal, i vaig pensar, jo què sé, això que diuen durant la vida és de escriure un llibre, plantar un arbre i no sé què més. Doncs vaig dir, doncs vaig a publicar un llibre. I va ser com un recopilatori, però el següent sí que està com més pensat i té més intenció. Però bueno, jo crec que el primer poemari va ser més per treure'm el gossanillo de dir he publicat un llibre que algú ha intencionat.
I quina ha estat la rebuda?
La veritat és que estic molt sorpresa perquè en menys de 2 mesos em vaig desfer dels 100 exemplars que vaig fer. I la gent encara me'l demana. O sigui, va ser com, uau. Però de tota manera, sempre tinc com el dubte de no sé si la gent ha estat comprant el poemari perquè li agrada el que escric o perquè volen tenir alguna cosa de la Mariona.
En quin sentit? O sigui, que és més de que perquè són amics teus o en quin sentit?
No, en el sentit de que al final jo he creat un personatge o una personalitat a internet i no sé si ho fan perquè els agrada el que jo publico o perquè és com merchandising de la meva personalitat. Saps? És que no sé si m'explico.
Sí, intentarem. I tu, clar, ostres, no m'ho havia plantejat mai. Clar, perquè per Instagram tu tens moltíssims i tens molts seguidors.
I al final crec que és una part de mi molt vulnerable, els meus poemes, com molt, molt transparent, i tampoc no sé amb quina intenció ho compra la gent, no? Al final hi ha com 100 volums de pàgines explicant les coses que m'han passat per la vida a mans de molta gent, no? Al final és com, uau.
I no fa una mica de cosa?
Sí, a veure, jo sempre espero que la gent, en comptes de jutjar el que jo sento, hi connecti i s'hi trobi reflexat o trobi conegut, gent a la que estima i que sigui una mica de suport, no? De llegir el que escric i dir, hosti, pues no estic sola en això. Però bueno, sé que hi haurà de tot i al final, com que jo creo una obra amb un objectiu, però la persona que el rep al final és com qui estableix, no? El que rep i la seva interpretació.
Clar, perquè veiem, o sigui, mirant una mica el perfil del teu Instagram, que suposo que és la xarxa amb la que més difons les teves obres, sí. Veiem que normalment poses una foto teva on normalment ensenyes molt el teu cos, els teus tatuatges i tal, i després un text, no?
Sí.
Llavors, volíem saber quina real relació tenen entre ells o com és que ho decideixes publicar d'aquesta manera.
Sí, realment sempre tinc com la tendència a disseminar les coses que faig, no? Llavors em faig un perfil per la Mariona que canta, un perfil per la Mariona que escriu, la fotògrafa, no sé què. I va ser com, al final, totes aquestes personalitats sóc jo. I vaig dir, vale, pues, vaig aprofitar el meu Instagram, que és on penjo fotos, per seguir penjant retrats, perquè al final també he fet de model i m'agrada fer-me fotos i que em facin fotos i totes aquestes coses. I vaig dir, vale, pues, vaig ajuntar-ho. I al final sí que és veritat que en el perfil personal la gent doncs li agrada veure la meva cara. Però també hi ha molta gent que es guarda els escrits i això ho noto molt perquè bueno, tinc el perfil com a empresa. Llavors puc veure com les estadístiques del meu Instagram. I quan hi ha un escrit, la gent es guarda molt més la publicació, la comparteixen més que quan no n'hi ha. Llavors, arrel de que comenci a publicar els escrits, també he notat que molta gent m'ha començat a seguir. Llavors, jo crec que ho vaig començar a fer així quan em vaig adonar-me'n de que, primer, que hi havia gent al meu voltant que compartia escrits en el seu perfil personal també, i després perquè al final totes aquestes Mariones s'ajunten en una i bueno, he creat com el meu perfil personal que al final és com el que ajunta tot.
I clar, també suposo que el fet de ser una cara coneguda i que la gent et segueixi per això que explicaves ara, també és com una manera de que la cultura o la teva cultura arribi a més gent, no?
Clar, totalment. Jo sempre dic que jo no concebo el meu creixement com a artista, o sigui, no com a artista a nivell creatiu, sinó a nivell de com d'alcance sense les xarxes socials, perquè jo que sé, m'imagino gent d'altres èpoques intentant fer el que jo he fet sense tenir xarxes socials i penso, buah, no sé com ho faran. O sigui que sí, per mi, sobretot Instagram ha sigut un recolzament molt fort com a artista.
Molt bé, i també veient el teu perfil, veiem que la biografia et defineixes com a optimístic nihilist. Què vol dir això?
Bueno, tot ve arrel d'un vídeo de YouTube d'un canal que m'agrada molt, que no el diré perquè no sé com es pronuncia, perquè és com rus o no sé què, però que parlen de... Bueno, a mi m'agrada molt la filosofia, llavors parlen del nihilisme, que és com la negació del tot i com el todo da igual i de més, i llavors li donen la volta i creen el concepte d'optimisme nihilista, que és, si tot és igual, anem a aprofitar com aquesta absurditat per viure com al màxim i fer les coses que ens agraden i que ens facin feliç, no? En comptes de dir, com tot és igual i tot és una merda, passo de tot, dir, com tot és igual, doncs puc fer el ridícul perquè tot és igual, puc estar molt content perquè tot és igual, llavors vaig apostar al màxim per tot perquè tot és igual. Llavors, bueno, jo crec que hagi tingut tantes primeres vegades amb tantes coses ja mostra una mica que és com, pues como todo me da igual, pues vaig a provar-ho.
Sí, com també com et desempallegues una mica de la por i de les inseguretats, no?
Sí, al final és com de responsabilitzar-me una mica de les inseguretats.
Diu, en la teva pàgina també, que és que t'hem estat cotillejant bastant, els destacats, també hi ha com un recull, com, no sé si li podríem dir micropoemes, però són com captures de converses de WhatsApp, que són missatges molt curts,
sí,
però que estan molt ben trobats perquè també tenen molt missatge, o sigui, volen dir moltes coses, no? Encara que siguin tres paraules, i volia que ens participés una mica d'això.
Doncs vaig crear aquell apartat de destacades perquè al final penso que hi ha com molta poesia implícita en tot i trobava que fins i tot en un missatge supergarrulo de jaja, estoy mal, ja, com ja explicaves moltes coses i vaig pensar, ostres, jo amb els meus amics, o sigui, tots són converses reals amb gent del meu entorn i pensava, que fort, i segur que molta gent hi connecta. I aquestes històries me les respon molta gent en plan de, buah, em sento superidentificat. I no sé en quin moment vaig decidir com començar a compartir-ho. Bueno, sí que hi ha com influència d'artistes, jo que sé, pues com la Jazz Duca, que fa allò dels sobres amb frases així com curtes però molt potents, i vaig pensar, pues bueno, vaig a compartir-ho. Una mica, pues això, nihilista optimista del palo. Bueno, pues lo publico i si no, pues jo que sé.
Llavors també suposo que d'aquest nihilista optimista també surt això de que, bueno, que publiquis tot el que fas. Ens agradaria saber també quan decideixes compartir totes aquestes creacions, perquè, vulguis o no, també és com despullar-te una mica, no?, davant d'aquest emocionalment, davant de tota aquesta gent que et segueix. Quin és el moment que dius, vale, vaig a compartir tot això que he escrit o tot això que porto dins, que la gent ho vegi?
Doncs realment crec que no fa tantíssim que publico els escrits. No sé exactament quan va ser la primera vegada, però vaig pensar que també, d'alguna manera, si el meu Instagram era un aparador del que sóc, havia d'incloure també una mica de poesia, o almenys de les coses que penso, de les coses que sento. I també tinc un sentiment de, si sóc capaç de posar en paraules les coses que sento i que sé que altra gent també està sentint, no compartir-ho em sembla una mica egoista, perquè sé que els meus poemes també ajuden a molta gent, no només a no sentir-se sola, sinó a posar en paraules coses que no som capaces de verbalitzar. Llavors també hi ha una mica d'aquesta intenció de dir, vaig a ser com el megàfon de la gent que no troba les paraules per explicar el que sent. I jo crec que va venir una mica d'aquí, de dir, bueno, doncs vaig aprofitar com la meva comunitat de les xarxes socials per generar una mica d'espai de seguretat, de cures i de... Una mica, doncs, que les xarxes socials realment siguin una mica bidireccionals, no? I que no siguin jo m'exposo i la gent rep, sinó que la gent em contesti i jo els hi pugui, jo què sé, donar un cop de mà en la mesura del que puc, no només perquè no sóc professional en res, sinó perquè tampoc a vegades rebo tants missatges que no puc donar ajuda a tothom, però bueno, sempre intento que sigui el més bidireccional possible.
Ara que estem arribant ja al final de l'entrevista, ens podries llegir algun fragment d'algun poema teu?
Vale, vaig buscar, Pere, eh? Vale, aprofitant del que estàvem parlant al principi, del confinament i tal, és com, contradictòriament, no he escrit gaire coses sobre el confinament. O sigui, durant el confinament sí, però sobre el confinament no. Llavors, vaig escriure com això supercurt, que sí que parla sobre el confinament. Podria ser nuestro momento y nunca lo sabremos. porque tuve un juicio por robar, identificaciones en manifestaciones, antecedentes penales y ganas de saber a qué saben las paredes de una cárcel. Pero sigo poniéndome excusas para no presentarme mañana en tu portal y decirte desde el otro lado del interfono: me pediste que te recordara que regaras las plantas y subir a tu piso, a la casa, y encontrarlas todas mustias y a ti triste, y preguntarnos qué os ha pasado si es primavera y tener suficiente con un silencio.
¡Guau! ¡Wow! ¡Mariona! Sí, sí, gracias. Molt bé, Mariona, no? Estem, crec que les dues estem bastant al·lucinades. Molt bé, Mariona, moltes gràcies. Estem molt contentes que ens hagis acompanyat en el nostre primer programa.
Moltíssimes gràcies.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest projecte que ens fa tanta il·lusió. Ens escoltem la setmana que ve. Adeu!